Consellera Àngels Ponsa, molt bon dia.
Bon dia, Laura, bon dia.
I enhorabona pel nomenament.
Moltes gràcies.
S'ho esperava, consellera?
Gens. Jo estava planificant, diguéssim, aquest trimestre proper, replanificant, perquè en aquest moment planifiquem i replanifiquem cada dia, no?, amb tot el meu equip a la Direcció General de Creació, Acció Territorial i Biblioteques, i doncs la meva vida ha fet un canvi recent.
Quan li va proposar el president?
Doncs el mateix dijous passat al matí.
El mateix dijous passat. Va dir que sí de seguida?
Sí, no podia fer una altra cosa. Crec que hi ha moments que les decisions no les pots valorar gaire, no? Has de ser àgil i has de contestar ràpid perquè les circumstàncies doncs també comporten.
En la seva elecció hi té alguna cosa a veure el fet que vostè sigui, si m'ho permet, una dona de partit lligada a Convergència des de fa molts anys, des del 89, si no m'equivoco, vinculada ara al nou partit de Puigdemont?
Jo crec que en primer lloc jo sóc una dona de cultura. Si em dedico a la política és per la cultura, perquè potser si no m'hi hagués dedicat a la política. Però sí que és veritat que començar a treballar en l'àmbit de la cultura i d'altres, també de l'educació, em va fer el pas doncs, a dedicar-me a la política. I sí que és veritat que doncs, fa uns anys que tinc una certa trajectòria política, no de primer nivell, ni molt menys, però sí que he treballat doncs, perquè la cultura fos essencial a dins del partit polític del qual jo formava part, no? De Convergència en un primer moment, bueno, i després doncs, del que ha anat derivant, no?
Se sent còmode per la forma en què s'ha produït aquest nomenament en aquest moment d'enfrontament entre el PDeCAT i Junts per Catalunya, les acusacions de purga per part del PDeCAT? Se sent còmode, consellera, arribant en aquest moment al govern?
Jo sóc una persona d'intentar trobar sempre els màxims consensos. No m'agraden gens les divergències, les discrepàncies sí, però allò, sobretot quan són públiques. I jo aquests darrers mesos he intentat treballar un costat i a l'altre per intentar aproximar. Crec que és un moment que hem de treballar al marge de... O sigui, la situació del país després de la pandèmia és la que és i, per tant, no podem entrar en gaires disputes polítiques, no? Hem d'estar doncs, pel que la ciutadania ens demana, pel que veiem nosaltres que és imprescindible per ser al costat de la gent i, per tant, jo diria que com menys disputes polítiques hi hagi, millor, i com més consensos, també, molt millor, no?
En els últims 4 anys, vostè serà la 5a persona que ocupi la cadira de consellera, de responsable de l'àrea de cultura. Tants canvis són bons per la gestió d'un sector que, a més, sempre s'ha sentit maltractat i que ara està tan perjudicat com és el de la cultura?
Mira, a mi m'hagués agradat que no n'hi haguessin hagut tants de canvis, ja li ben asseguro. A mi m'agradaria tenir de conseller de Cultura el conseller Puig, que està a l'exili, i m'agradaria que fos ell, perquè, doncs, en fi, les circumstàncies van provocar que pogués dedicar-s'hi molt poc temps, no? En aquest sentit, tant el conseller Puig com la consellera Borràs com la consellera Vilallonga, doncs, bueno, venim del món cultural, ens coneixem perfectament. Jo, si m'ho permet, puc haver, tinc una mica l'herència d'aquests 3 darrers consellers, però també del conseller Mascarell, perquè doncs, jo vaig estar al Parlament com a portaveu de Cultura i també vaig poder tenir la sort de col·laborar amb ell. Per tant, tinc l'herència d'aquests 4 consellers. No hi ha trencaments, no hi ha hagut trencaments, hi han hagut aportacions, no? I crec que en aquesta mateixa línia hem de fer ara. L'important també són els equips. Jo crec que en aquest moment a la Conselleria de Cultura hi ha un equip molt sòlid, molt ferm, que ens hi hem deixat la pell, perquè ho podem dir així, per la pandèmia, i que seguirem fent-ho, i aquesta és la gran sort, perquè les coses no les fa mai una persona sola, sinó que és un conjunt de persones que remem i anem en el mateix sentit, no? I per aconseguir els mateixos objectius.
Ara que feia referència al seu equip, la setmana passada, a la seva predecessora en el càrrec, Maria Àngela Vilallonga, va seure aquí en aquesta cadira on està ara vostè asseguda, i ens explicava que un dels moments més difícils dels 18 mesos que va ocupar el càrrec va ser quan el president Torra va voler cessar el seu secretari general, Francesc Vilaró. Va parlar de canvi de cromos. Creu que vostè tindrà marge de maniobra en aquest sentit per decidir qui és la seva gent, qui és el seu equip?
A mi ningú m'ha posat cap mena de... cap mena de condició, cap mena de veto, de, absolutament res. O sigui que no conec això i, per tant, no hi entraré a parlar d'aquestes declaracions que va fer la consellera Vilallonga, però en puc dir clar i alt que a mi ningú m'ha demanat que faci, que deixi de fer, que posi, que no... Jo sí que he dit que l'equip, en general, la gran part de l'equip, sempre hi ha algun petit canvi que vols fer, lògicament, però en general l'equip és l'equip que, com bé deia fa un moment, ens hi hem deixat la pell tot aquest temps i que hem de seguir capitanejant aquest moment que tenim molt cartografiat, que sabem molt bé on estan els punts forts i els punts febles, i, en fi, no, però ningú, absolutament, de la mateixa manera que jo tampoc vaig posar cap condició per dir al president, doncs, que endavant, que m'hi deixaria, en fi, que hi posaria el millor de mi mateixa i de tot l'equip que està a la conselleria, ningú em va demanar absolutament res, ni cap canvi, ni res.
En farà, però, de canvis?
Algun petit canvi farem.
Algun que es pugui avançar?
No, perquè és que tampoc he tingut temps. Això és tan recent com que és d'ahir i tan trepidant com que, doncs, ara d'aquí una estona he de ser al Parlament per respondre una pregunta, demà tenim una interpel·lació també a la tarda al Parlament. Vull dir que l'agenda diària és tan trepidant, com deia, que no, ja pararem per reflexionar, ja ho farem, però... En fi, no hi ha hagut temps.
En aquest intens ritme que ja té a la seva agenda, consellera, quina és la seva prioritat? Ha pogut contactar ja amb part del sector, amb alguna de les veus de la cultura?
Les prioritats, jo crec que ahir el president me les va demanar molt clares en el moment de la presa de possessió, i són les reals que necessita la cultura del país en aquest moment, no? D'una banda, doncs, el fer front a la pandèmia, a través, doncs, dels plans de rescat, a través de les mesures Covid que n'hem fet, però que n'hem de fer més, perquè, doncs, no han sigut, o sigui, han estat molt útils, per la primera part d'aquesta pandèmia, però com que s'allarga, i veiem aquesta perspectiva que, doncs, tindrem encara uns mesos, hem de seguir fent mesures i reconvertint línies d'ajut, perquè en el seu moment el que vam fer el mes de març, un cop quasi feia res dies que s'havia aprovat el nou pressupost de cultura, reconvertir-lo per poder tenir línies adequades en el moment, de les necessitats que tenien tant els creadors com les empreses culturals, com les entitats, associacions, tota la cadena de valor de la cultura, doncs ara ho hem de seguir fent, i això ja està treballant, i ja hi estem treballant. Un altre dels eixos és la cohesió social, perquè finalment la cultura el que fa és que cohesiona les entitats. Hem vist tots aquesta pandèmia, que sort n'hem tingut a la cultura, que si no hagués sigut per la cultura el confinament se'ns hagués fet, jo diria que quasi insuportable, que d'alguna manera la pandèmia ens ha evidenciat que es pot incrementar el nombre de l'índex de lectura, per dir alguna cosa, que, doncs, en fi, la música ens ha acompanyat, el teatre online, en fi, hem tingut tota una mostra de que la cultura ens ha servit. I jo crec que tenim el dret, tant les el deure, tant les institucions com la ciutadania, de retornar a la cultura tot allò que ens ha donat. I, per tant, aquí aquest és un eix important de treball. Un altre dels eixos és la llengua en un estat com el que tenim, que en un país com el que tenim, que no és un estat i, per tant, no pot fer el blindatge que ha de fer sobre la llengua, i que també és veritat que l'estat no ens hi ajuda, per tant vol dir que nosaltres aquí hem de treballar intensament, no només pel coneixement, que jo crec que en el coneixement ja ho estem fent, en el coneixement, doncs, hi està esmerçant molts recursos, no només públic, sinó que, doncs, des de, jo que sé, la Plataforma per la Llengua, des d'entitats ONGs, de la llengua, s'hi està fent molta feina, però l'ús no l'incrementem prou. Per tant, l'ús ha de ser un dels eixos que hem de buscar la manera de fer-ho.
Ara,
un altre...
Sí, perdoni, és que com que està obrint moltes carpetes, consellera, deixi'm aturar-me en la primera, les condicions de treball, bàsicament jurídiques i de seguretat econòmica dels professionals de la cultura, perquè hi ha aquest contrast tan gran entre tot el que ells aporten, no?, i com la cultura, vostè ho deia, ens va salvar durant el confinament, i la situació tan precària que tenen tots, o la gran majoria d'actors, actrius, els músics i tots els professionals que s'hi dediquen. Quines mesures, com els ajudarà la Conselleria de Cultura?
Aquí estem treballant i ja molt avançat amb tot el que és l'Estatut de l'Artista, perquè això d'alguna manera també ha de blindar aquesta situació, que bé, com bé deies, és precària en molts casos, no en tots, però hi ha una part de la cadena de tots els, des dels creadors, treballadors tècnics de la cultura, que sí que és així, i hem de fer que no ho sigui. Per tant, aquesta serà una eina que ens hi ajudarà. També és veritat que dins de tota aquesta reconversió que hem fet de les línies de suport, fins i tot hem fet una línia que és innovadora, que no havíem fet mai nosaltres des de cultura, perquè tampoc ens toca, de subsidi, amb una aliança amb el Departament d'Afers Socials, Treball i Família, de manera que hem pogut ajudar aquests tècnics, sobretot, i és igual, i músics i actors i actrius, parlo en genèric, que no s'hi poden, vull dir que han tingut moltes dificultats, que els hi ha caigut tota la feina que tenien. Per tant, aquesta és una de les línies que pot donar també sortida amb el que em demanaves. I bé, és qüestió de focalitzar on tenim els problemes per trobar-hi solucions.
Quin perfil tindrà vostè o voldrà tenir com a consellera? A Maria Àngela Vilallonga se l'ha titllat de poc visible. Ella es defensava dient que no li agradava la sobreexposició, que preferia treballar en silenci. Vostè què farà?
Jo crec que es pot trobar l'equilibri entre una cosa i l'altra. No cal una sobreexposició, però jo crec que també la feina que tenim els consellers del govern del país és fer visible el nostre sector, ser-hi molt al costat, fer-lo també difondre, no?, i ajudar-lo i recolzar-lo des de tots els àmbits, des de ser al costat dels actes, des d'escoltar-los i arribar a acords amb ells, des de venir a un mitjà públic com és una emissora, com és Catalunya Ràdio o qualsevol tipus de mitjà de comunicació, a explicar els projectes i explicar les bonances que té el sector, a posicionar-lo. Per tant, ha de ser ni una cosa ni l'altra, no? Tampoc cal ser cada dia, perquè si no poca feina faré, però una mica a l'equilibri entre una cosa i l'altra crec que és adequada.
Ara comentava com a segon punt dels seus eixos prioritaris a la conselleria, a la defensa de l'ús de la llengua. Vostè també creu que a TV3 se sent massa el castellà?
No faré forat en aquestes declaracions. Crec que en general...
Van ser un error, consellera.
No jutjo, no tinc per costum jutjar ningú, no. Jo crec que el que hem de fer entre tots, i aquí els mitjans públics també ens hi heu d'ajudar, perquè no és només una feina que pugui fer un govern sol o que puguin fer entitats que hi treballen i dediquen la seva missió, la seva raó de ser, és incrementar l'ús, La feina del coneixement és veritat que toca l'administració, i amb això jo crec que estem fent molt bona feina des del Consorci de Normalització Lingüística, des de la Direcció General de Política Lingüística, s'està fent molt bona feina. L'ús és el que ens falta, i l'ús és, hem de fer un acord de ciutadania perquè l'ús de la llengua, si no, sí que va en detriment, perquè hi ha llengües que es poden imposar sobre altres. També tenim una sort, jo crec, com a país, la riquesa de llengües que tenim moltíssimes llengües. Per tant, si aconseguim que el català sigui la llengua d'ús, la llengua comuna, la llengua que ens puguem entendre, que cada un a casa seva parli la llengua que hagi, en fi, la seva llengua materna, només faltaria, però que després la llengua de connexió, la llengua comú, sigui el català, jo crec que aquí és un objectiu de país, i que hi hem de ser tots.
Incendis com aquest al voltant de la llengua que va generar les declaracions de l'exconsellera Vilallonga són contraproduents?
Jo crec que qualsevol tipus d'incendi no ajuda a res. O sigui, és millor fer-ho per la via del consens, per la via de generar complicitats, per la via de l'empatia. Jo sóc una mica aquest tarannà i intentaré doncs impregnar una mica el tarannà de dir, escolta'm, si focalitzem les coses a vegades les coses també s'han de denunciar i s'han de dir al i clar, eh? No vull dir amb això que no... Però bé, trobar aquest punt d'encaix.
Consellera, l'esperen al Parlament, d'aquí 5 minuts l'hem de deixar...
Hi ha un eix que no em vull deixar.
L'hem de deixar marxar. Vinga, diguin l'eix, i jo hi ha dues preguntes que no vull deixar de fer-li.
Un eix que és molt important, que és el reequilibri territorial a nivell cultural, perquè a Catalunya tenim la sort d'un país molt ric, molt plural a nivell cultural, que l'hem de preservar i l'hem de potenciar, que a vegades no tot passa a entorns metropolitans. Avui, doncs, eixos molt importants culturals, Barcelona ho ha sigut sempre, però Girona ho és molt, per exemple, doncs, també a Lleida i a Ponent passen coses molt interessants, en pobles molt petits hi ha projectes molt interessants, a les Terres de l'Ebre, a Tarragona, al Pirineu, i això és el que hem de també intentar que sigui dins de l'àmbit de la mancomunitat cultural donar-hi diguéssim potència. I tot això és el que ens porta a la declaració de la cultura com a bé essencial. Que és el que ara hem de lluitar perquè sigui així.
Per tant, un dels reptes també d'aquest mandat. Lluitarà per apujar els aforaments a les sales de teatre, al cinema, als escenaris, sap que és una de les preocupacions més grans del sector,
sí,
ara mateix.
Ho sé, ho conec perfectament. No vaig poder ser a la presentació d'una de les temporades importants del país, però vaig sentir i he parlat amb els seus responsables. També amb els equipaments públics que estaven dins de la meva responsabilitat, les grans institucions culturals del país. Aquest és un repte. Hem començat després de la represa amb aquestes limitacions perquè ho comportava la situació en la que estàvem. Hem vist que la cultura és segura, no em cansaré de dir-ho, o sigui, jo no estic en lloc tan segura com en un acte cultural, perquè es fan molt bé els protocols, s'apliquen molt bé. No hi ha hagut cap rebrot en cap acte cultural, i això s'ha de dir clar, la cultura és segura. Per tant, hem d'anar veient com podem incrementar-ho, com podem incrementar els percentatges. També dependrà de les zones, perquè ara, com que ja ho tenim més per la mà, per dir-ho així, doncs sabem que hi ha zones que, doncs, quan hi hagi crisi Covid en aquella zona, doncs haurem de baixar i serà movible. Jo he estat ara en pocs dies a dues presentacions de temporada, la temporada alta a Girona fa una setmana i abans d'ahir a Terrassa la presentació del TNT. Terrassa Noves Tendències, perdó, que a vegades parlem aquests argots que després ningú sap què diem, no? I tant en un cas l'alcaldessa de Girona com l'alcalde de Terrassa ho manifestaven, de dir, fem valentia, o sigui, compromís de tirar endavant, de no tancar projectes que tenen ja una trajectòria àmplia i sòlida, però amb la flexibilitat amb la que ens hem acostumat a treballar i que durant un temps haurem de seguir. Doncs depèn de quina sigui en aquell moment la situació, doncs tenim un pla, un pla B, un pla C, i aplicarem. I la veritat és que la gent de la cultura és imaginativa, reacciona ràpid.
Això sí que ens ho han demostrat durant aquests mesos.
Claríssim. Per tant, ens hem de refiar d'això i hem de fer total confiança i, paral·lelament, hem de traspassar-ho, perquè això, doncs, els responsables que, diguéssim, tenen aquest pes, que és complicat, tant de salut com d'interior, puguin entendre els protocols culturals són més que adequats.
Aquesta era l'altra pregunta que li volia fer, la coordinació amb la resta de departaments implicats en la gestió d'aquest encaix, no?, entre cultura, activitats culturals i protecció davant la pandèmia, com la faran?
És una coordinació imprescindible, tenim establerts els canals i potser n'haurem de crear algun altre, no dic pas que no, el que passa que ara seria precipitat, però tenim uns canals ja establerts i, per tant, tant en un sentit com en un altre, tant en el sector pròpiament com aquesta coordinació, doncs, amb el que és el Procicat, per entendre'ns. I crec que trobarem, cada vegada també hem pogut fer més evident les necessitats de la cultura, ells també han pogut entendre més i veure més que les coses es fan molt ben fetes, que no hi ha un acte cultural on no es prengui la temperatura, on no s'utilitzi la mascareta, on no, en fi, hi hagi la desinfecció de mans, la distància triangulant a tot arreu, tot arreu, o per nuclis de convivència. O sigui, està molt, molt estudiat, molt ben protocolitzat, i no hem de patir, no hem de patir per anar als actes culturals. És més, jo crec que la resposta ciutadana és molt bona, perquè gairebé a tot arreu, a tot el que s'ha fet aquest estiu, des del Palau de la Música, em deia l'altre dia el seu director, fins a el que ha fet la sala a Montjuïc, ha estat ple, i això és molt bona senyal.
Bon símptoma.
Molt bo. Vol dir que també la ciutadania tenim ganes d'anar als actes culturals, i que tot el que hem tingut durant el confinament ho hem de poder retornar a la cultura.
Les 9 i 9 minuts, no serà per nosaltres que no arribi a la sessió del Parlament. Consellera Àngels Ponsa, moltíssimes gràcies per venir avui al Matí de Catalunya Ràdio. Molta sort.
Moltes gràcies, Laura, i moltes gràcies a tothom.
Fins ara. Ara tornem.